Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran ha acusat els Estats Units de planejar una invasió terrestre del país, mentre Israel ha anunciat que augmentarà la zona del Líban que vol sotmetre sota el seu control. El president del Parlament iranià denuncia que Washington vol negociar públicament la pau, mentre secretament té uns altres plans. El New York Times ha publicat que els nord-americans tenen desplegades 50.000 tropes a la zona, 10.000 més del que sol ser habitual. Mentrestant, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat que vol ampliar l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban per lluitar contra Hezbollah, una àrea que fa una setmana va fixar a uns 30 quilòmetres de la frontera per aplicar els mateixos criteris que a Gaza.
Vaig dir que canviaríem la cara de l'Orient Mitjà i ho vam fer, però també vam canviar el nostre concepte de seguretat. Al Líban he donat instruccions per ampliar encara més la zona de seguretat existent per frustrar finalment l'amenaça d'invasió i mantenir el foc de míssils allunyat de la nostra frontera.
Sobre el terreny, els atacs dels Estats Units i Israel han colpejat Teheran i infraestructures elèctriques, malgrat la treva de Trump, i han deixat zones de la capital sense llum. També han atacat una universitat a Esfahan, al centre del país. La Guàrdia Revolucionària ha anunciat que ha bombardejat una zona industrial prop de Beersheba, al sud d'Israel. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
Rebuig i condemnes generalitzades per la decisió de prohibir la missa de diumenge de Rams a l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem. La Unió Europea ha acusat Israel de violar la llibertat religiosa. Benjamin Netanyahu ha justificat la mesura per raons de seguretat per la guerra contra l'Iran.
La ventada d'aquest diumenge deixa tres ferits lleus en rebre l'impacte d'una placa metàl·lica en un càmping de Camarasa, a la Noguera. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 5 persones més contusionades per trossos de teulats o branques que han caigut. Els bombers han fet unes 600 sortides, especialment a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Protecció Civil avisa que bufarà vent intens fins dimarts.
Aquest dilluns comença una vaga indefinida de part del servei de terra de l'aeroport del Prat. El Ministeri ha dictat serveis mínims del 100% i els sindicats ja avisen que això no és legal i que no ho compliran.
A Riudoms, al Camp de Tarragona, han fet una figura de xocolata a mida real de l'arquitecte Antoni Gaudí. La mona, de 150 quilos, quedarà exposada 15 dies i després la trencaran i la repartiran entre tothom que hi en vulgui. El Departament d'Educació prepara una plataforma que ha de permetre a alumnes, docents i direccions dels centres centralitzar tota la informació. És una eina pensada per reduir la burocràcia i facilitar els tràmits, similar a La meva salut. De fet, es dirà La meva educació i es preveu que estigui operativa l'estiu del 2027.
Entre els serveis que ha de centralitzar hi ha les dades personals, l'històric d'avaluacions, les faltes d'assistència, la matrícula en línia i un espai de comunicació entre el centre i els familiars. Actualment hi ha fins a 150 aplicacions diferents en el sistema educatiu que no estan connectades entre elles i que en part obliguen a introduir les dades per duplicat. Sentim Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
El pla té un pressupost de 18 milions d'euros que formen part dels 60 milions del Pla General de Rescat Educatiu plantejat a 5 anys vista.
Esports, clara victòria del Barça sobre el Madrid a la Lliga Femenina per 0-3. Una batlla a la primera part, Alexia a la segona, i un tercer gol en pròpia porta han sentenciat el partit. El Barça treu ara 13 punts al Real Madrid a la classificació general i pot ser campió la propera jornada depenent dels resultats. El Barça i Madrid es tornaran a veure les cares dijous en la tornada dels quarts de final de la Champions després del 2-6 de l'anada a favor de les blaugranes.
En motor, a la cursa llarga del Gran Premi dels Estats Units Units de MotoGP, victòria de Marco Bezzecchi, tercera victòria en tres curses pel corredor italià, que és el nou líder de la categoria reina. L'han acompanyat Jorge Martín i Pedro Acosta al podi. Marc Márquez ha acabat cinquè, Àlex Márquez setè i Alex Rins no ha puntuat.
A la Fórmula 1, victòria de Kimi Antonelli, el Gran Premi del Japó. L'italià es converteix en el nou líder del Mundial després de guanyar el circuit de Suzuka davant d'Òscar Piastri i Charles Leclerc.
En bàsquet a l'ACB, victòria del Barça al Palau contra l'Unicaja per 97-91. Per la seva banda, la penya ha guanyat per 92-84 contra el Gran Canària.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i pràcticament 8 minuts, segona hora de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-207-474 per fer-nos les preguntes que us vinguin de gust o donar resposta a aquelles preguntes que ens han fet anteriorment altres oients. Tenim algunes preguntes, si us voleu inspirar, que encara no tenen resposta, jo les repasso per si avui o demà us ve de gust el telèfon del directe o deixar un missatge al WhatsApp, que és el 667-220-148. Per exemple, en Miquel, des de Sabadell, ens demanava quina diferència hi ha entre comunisme i dictadura. En Jordi, des del Regne Unit, per què la gasolina s'ha pujat molt en alguns països i en d'altres, com justament el Regne Unit, no tant. La Constança, des de Terrassa, diu per què canvia el gust del peix quan el compres congelat, de quan el compres fresc i després el congeles. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, diu per què en la majoria de restaurants el lavabo per persones amb mobilitat reduïda, diu ella, és el de dones. També hi ha homes amb discapacitat, oi? En Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga, diu per què avui en dia gairebé no se celebren els sants. I en Ramon, des de Bonastre, ens preguntava si un cotxe de 20 anys pot entrar a Tarragona. Aquestes són preguntes que encara tenim aquí dins, el pou de les preguntes sense resposta, que encara ningú ha contestat. Ens truca el doctor Duart des de Sabadell, al 93-207-474. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Avui podem sentir, m'escoltaràs malament perquè estic a Tosa, hi ha molt poca cobertura.
Ah, et sento una mica més distant, però vaja, se sent bé, no pateixi.
Jo, amb el company que m'he dit, bé, jo seré molt breu. Tan sols trucava per dir-li a la doctora que m'ho feia l'entrevista, que durant l'entrevista a mi, ràpidament, va passar la meva vida professional però molt similars, només això, no? I que la ningú diria que bueno, ja està tirant endavant, no? I m'ha emocionat a l'entrevista. I segons la intervenció del crec que es deia, es diu Lluís, eh?
Sí, sí.
Que havia treballat molts anys a l'hospital. Bé, totalment, però totalment com a metge i com a persona, d'acord amb la seva intervenció i amb tot el que ha dit. I en quant a l'eutanàsia o com a hospital, ho he explicat molt bé. I us diré una cosa, perquè bé, ja no els hi tinc ni res, perquè han passat molts anys, han passat més de 20 anys i escaig, i jo, la meva mare, que ja feia mesos que no era a viure, ni, doncs es va oferir, van cridar els altres companys i em van plantejar doncs, practicar el còctel, i va tenir una mort digna, tranquil·la i acompanyada de la gent que l'estimava. Mm-hmm. Punt.
Amb això està tot dit, sí senyor. Molt bé, una abraçada, que descanseu aquests dies, doncs, eh?
I tu també, Marta.
Molt bé. Molt bé, gràcies, bona nit. En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, i vos, també?
També, també.
Vale. ja està bé. Mira, que hi ha una cosa que sento moltes vegades per Catalunya Ràdio. Estic sentint a un senyor que li diuen que és col·laborador, el que sigui, no sé, Joan Callarissa, i el cognom, bueno, nosaltres diem apellido, l'apellido és molt corrent a Ulldecona, i m'agradaria saber si este senyor és d'Ulldecona.
A veure, i aquest col·laborador, a quin programa l'ha escoltat?
Ui, no ho sé, a Catalunya Ràdio, però pel matí, quan parlen de, com si diguéssim, d'artistes, de coses d'estes, saps?
Sí, sí. I es diu Joan?
Joan Callarissa.
Callarissa, eh?
Callarissa.
Ah, Callarissa, perdó. Joan Callarissa.
Callarissa. Sí, doncs sí, va. Joan Callarissa. I després també m'agradaria saber si algú, una sardana que es dia que fa molts anys i molts anys que no l'ha sentit, que es dia que cantava Emili Vendrell i es dia la Pepa Maca.
Sí. Molt bé. L'apunto per posar-lo un dia, doncs.
Gràcies.
Molt bé, perfecte, molt bé. Joan Josep, moltes gràcies. I ja investigarem això del col·laborador, a veure si sabem qui és.
Vinga, gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Bé, bona nit.
El Ferran ens truca des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Escolta'm, mira, resulta que a TV3 fa anys feien una sèrie que es deia Venda el Pla.
Sí.
Que a mi m'agradava molt, molt, molt. I
a mi també.
I lamentava molt quan em perdia un capítol. Mm. Ara sé que els puc veure des de TV3, no? En línia.
Sí, a la carta. Mm.
A la carta, correcte. Però, a més, m'agradaria saber si TV3, amb el decurs de l'inici de la sèrie fins a l'actualitat, ha publicat alguna col·lecció de DVDs amb la sèrie per poder-la comprar.
És a dir, tu voldries tenir el DVD de la sèrie, eh?
Correcte. Bueno, el DVD seria en un munt.
Un munt, sí, sí, clar. D'acord, doncs ho demanarem, no sé si algú ho sap, però ho demanem a TV3, a veure si això és així, o només estan online, diguéssim, a través del 3CAT. Ja ho demanarem, Ferran, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé, bona nit.
Bona nit a tothom.
Igualment. L'Andrés, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Parlaré català, però el meu català és una mica dolent.
No passa res, tranquil. Bueno, mira, expressa't com millor vulguis.
I llavors em sento marginat en la societat i en l'administració. Perquè si vull signar una escritura, necessito dos testimonis, perquè la meva empremta digital del disc no serveix com a signatura. Inclús Departament de Benestar i Família va denegar un ajut per signat amb el DIC. Perquè el Departament Jurídic de la Generalitat l'empremta no, diu que no serveix de signatura. Bueno, i no és sobre això. Porto molts anys patint, doncs, moltíssimes coses de... per no poder signar i per bellugar només el cap. Vaig a comprar per una persona, mai dirigeixen a mi, dirigeixen a l'altra persona, com si jo fes. Com si... Mogo o una cosa així.
Ja, però tu entens les coses perfectament, no? Clar.
Perdó?
Que tu entens i escoltes les coses perfectament. Una cosa és que no et puguis moure, l'altra que no et puguin dirigir a tu, perquè ets tu el que estàs comprant, no?
Però si vols, si vol mirar, jo tenc un blog que es diu Ànimo.
Sí, sí, vaig mirar un dia, sí, Andrés. Sí.
Pues mira en el blog i mira, jo a mi cada setmana o cada 10 dies el periodo de Catalunya me publica un escrit.
Sí, sí. Ho sé perquè el vaig mirar l'altra vegada que vas trucar, o una de les vegades que has trucat, ho he fet i ho he mirat.
Per això, que jo soc una persona normal, però a casa meva, al carrer, sembla que soc bobo o soc una gent no veu només la cadira, perquè jo vaig amb una cadira amb botó. I el que volia és que la societat s'entere de que la gent en cadira de rodes, pues lo que necessita la cadira com una sullera.
Clar.
No. Vull dir que el tal ho té perfectament.
Tota la raó, Andrés.
Jo vinc aquí amb una casa que hi ha una piscina, hi ha una rampa, van treure la rampa perquè hi caben les hamaques. I jo li vaig dir que la rampa aquesta, que no la devem poder entrar, que aquesta rampa per llei s'ha de posar. Vull dir...
Sí, sí.
I no, però això, és que cada vegada que surt al carrer, dic, què em passarà avui? Què em passarà avui? Sempre tinc un problema. Vaig al banc, no me volen anar diners, que ha de signar el paper, un autoritzat.
Clar. Molt. Sí, sí, una situació complicada, Andrés. Sí, sí, t'entenc perfectament.
La societat s'entén de que... Bueno, de que són societat, també. No són una persona que necessita de l'habitació de les frates tancats.
Sí, Andrés. Crec que hi ha una persona que ara truca que vol respondre amb aquest tema de la firma. Anem a escoltar a veure què ens diu. Andrés, gràcies per la trucada i per la confiança. Una abraçada.
Una abraçada. Marta.
Bona nit.
Gràcies.
A tu. La Ramona des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Resulta que... Jo pel que estaven dient, no sé si ho he entès bé o no. Jo he entès que un senyor deia que no li deixaven signar amb el dit. Bé, doncs, no fa gaire em van fer l'últim carnet d'identitat i em van fer signar amb el dit.
Et van fer signar amb el dit? No vas, sí. No vas fer una firma normal amb el llapis?
També me la van fer, em van fer les dues.
Ja.
Però la del dit també.
Ja, sí. Sí. Clar, no sé si és el mateix, perquè amb ell no, els documents no... Ell no pot moure's i els documents els hi ha de fer alguna altra persona amb testimonis, perquè si no, suposo que no és exactament el mateix, però està bé que ho hagis dit, Ramona.
Suposo que potser si hi ha algú dels que manen, algú dels jefes, com ho diria jo, de la policia o d'algú que... o d'algun personatge així que...
Que ho pugui contestar.
Que facin això... Pues,
a veure què en diuen, sí. Moltes gràcies, Ramona.
Adéu.
Adéu-siau, bona nit. És la 1 de la matinada i 19 minuts.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica d'un llapis al pal major i la vela més bonica.
un retall de mocador petit.
Jo anar a navegar, sortir a treballar o sortir a pescar sense escoltar la ràdio, jo poder ho trobo molt a faltar. Ho trobaria molt a faltar, vaja. Jo estic tan acostumat de quan navego amb la barca, pues, escoltar la ràdio moltes vegades, pues, escoltar la Nit dels Ignorants.
Molt bé.
Doncs la veritat que a mi pues, se me fa pues, la nit molt més agradable i no se me fa tan llarga.
La Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Al novembre de l'any passat vam sentir parlar per primera vegada de les gastrosàvies. Va ser coincidint amb la designació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. La Generalitat i la Fundació Lícia van decidir tirar endavant aquest projecte per recopilar receptes tradicionals de la cuina catalana al mateix temps que retia homenatge a les àvies que al llarg dels anys han preservat el nostre llegat culinari. En total es van reunir més de 300 receptes de plats, com ara una sopa escaldada de farigola, un arròs amb col i fesols, una costella amb castanyes o un gall del Penedès amb fruits secs. A la Nit dels Ignorants van pensar que seria una bona idea parlar periòdicament amb aquestes gastrosàvies per conèixer les seves receptes i la seva manera de fer els fogons. Vam començar el gener amb la Maria Àngela Anguera, que ens va proposar una escarola amb romesco. Fa un mes va ser el torn de la Margarita Rodelles, la seva sopa torrada amb pilotilles. Recordo un dia que també ens van trucar unes gastrosàvies que feien una sessió a Palamós. I aquesta nit ens visita l'Ester Casanovas, de la Cava, al Delta de l'Ebre, que ens porta la seva recepta de cavalla, és a dir, barat, amb fideus. Ester Casanovas, bona nit.
Hola, bona nit.
Igual com vam fer amb les teves companyes, amb la Margarita i la Maria Àngela, et volem demanar primer de tot què és per tu. Jo t'estic tutejant directament, que això és de mala educació, ja ho dic ara.
No,
li hauria de dir de vostè. Què és per vostè ser una gastrosàvia?
Bueno, pues recordar a les nostres àvies i a les nostres mares i continuar el llegat d'elles fent els plats tradicionals.
Perquè és una cuina que té clar que s'està perdent?
Pues sí, normalment els joves ara pues van a lo pràctic, no tenen temps i llavors no perden temps als fogons.
Mm. Perquè van al tema més pràctic. Es perd a casa perquè la gent no cuina tant i es perd també en el món de la restauració o aquí comencem a recuperar segons quins plats?
Bueno, a poc se van recuperant perquè hem de pensar que la tradició no s'ha de perdre. I jo aquí a casa, la meva filla i la meva neta, procuro inculcar-los, però claro, elles porten un altre estil de vida i ho volen fer, però no ho fan.
Però no ho fan. Però ni tenint la mestra a casa no ho fan o un dia potser ho acabaran fent?
Jo crec que algun dia ho acabaran fent, quan ja estiran los... Per exemple, ara estan en los críos, criant-los i paga aquí i allà. Jo trobo que quan arribaran una certa edat tornaran, estiran més serenats, los críos ja estiran a la universitat. Llavors trobo que ells ja estiran més apaciguats i llavors tornaran a cuinar el que agrada cuinar. Jo crec a la meva filla i a la meva neta els agrada cuinar, s'impliquen a la cuina. Però el modo de vida d'ells no els permet fer la cuina, tal com és.
Perquè la cuina necessita una mica de dedicació, una mica de temps, no?
Temps. Temps, dedicació i paciència.
I paciència. A l'Ester qui li va ensenyar a cuinar?
Pues a mi, la meva àvia i la meva mare. Vaig tindre la sort que la meva àvia va morir als 96 anys i mig, i la mare als 92. I clar, al estar tant en elles i cuidar-les, pues tenia que fer els menjars que a elles els agradava. I llavors, pues claro, jo vaig tindre els fills, van criar en aquest ambient, he tingut els nets i perquè l'àvia encara va veure els bisnets. Llavors, claro, estan acostumbrats a la cuina tradicional, perquè jo continuo cuinant la cuina tradicional.
Això està molt bé. Entenc a l'Ester que li agrada cuinar, vull dir que no és una cosa que s'hagi forçat perquè l'ha viscut a casa, però a més li agrada, no?
Sí, m'agrada cuinar i la reposteria també, m'agrada.
És a dir,
m'implico.
Fer primer, segon i el postre, si pot ser, també, eh?
També.
I pel que em diu, ja sé que ara ha dit que no tenen el temps, però que la seva filla i potser la neta també estan prou interessades amb el tema de la cuina, per quan tinguin temps.
Sí, perquè de petita els he inculcat a venir amb mi, ajuda'm a fer els canelons, ajuda'm, va que ara bé farem un pastís, els nets els he ficat a la taula, van vindre a fer pastes, com els feia els meus fills, els he anat inculcant, i a vegades els nens fem, per què no fem Masterchef? Ells fan això, per què no fem Masterchef? Doncs pues vinga, va, i m'invento allí qualsevol cosa, els implico cosa allí a tots fent, i allò d'això ho mengen.
Clar. I els agrada, no? Perquè surt bé, no? Surt bo?
Sí, sí, sí.
Escolta, com va ser que es va presentar les gastrosàvies, l'Ester Casanovas?
Pues bueno, la Fundació Alicia va contactar, perquè jo perteneixo a l'Associació de Dones de la Cava, va contactar amb elles dient que volien parlar amb unes quantes àvies, que volien fer este format, i llavors pues, vam anar 4 o 5 àvies allí al casal i mos van fer-nos una entrevista i van donar receptes i es va fer gràcia als fideus en lo barat, que dieu vosaltres, que no ho havien sentit dir mai.
Que no ho havien sentit dir mai. Clar, però ara entrarem en el plat, però vostè s'hi va presentar amb una llista de molts plats i ells van triar aquest, no? Pot ser això?
Sí, sí. Sí, 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 ells van triar esto. Este perquè els va aparèixer molt, molt raro, diguem, els va aparèixer que com era això del barat en fideus.
Sí, li sembla estrany a la Fundació Alicia, que en saben un munt de cuina. Sí, imagina't els altres, que som uns ignorants a la cuina i que sabem fer les coses més bàsiques, no?
Sí, però lo barat no l'associaven amb el fideus. Modo de fer-lo, en fideus.
Vosaltres, no aquí al Delta, com n'hi dieu, del barat?
Nosaltres diem cavalla.
Cavalla, clar. Per tant, per vosaltres és cavalla amb fideus.
Cavalla amb fideus, sí.
I és un plat típic de la zona o és un plat que mengeu vosaltres molt a casa?
No, bueno, era típic abans, a l'època de la meva àvia. Després se va perdre, però com a casa, ja et dic, cuidava l'àvia i cuidava la mare, pues a casa sempre s'han fet este plat. Quan ha sigut el temps de la cavalla, sempre s'ha fet este plat. Perquè era un plat que ells era molt barat en aquella època i el teníem assumit i aquí és bo, diguem-li, i pràctic, i el temps de la cavalla, pues, allà, no volia dir totes les setmanes, però allà que allà se feia, cavalla amb fideus.
I puc saber quin és el temps de la cavalla? Això ho sabem?
Ai, pues mira, aquí ja m'has pillat. No ho sé més o menys, però va com a l'estiu. És a l'estiu.
A l'estiu.
A l'estiu.
Molt bé. Sí. Si volem fer aquest plat, la cavalla amb fideus, quins ingredients d'entrada ens fan falta per poder cuinar-lo?
Pues bueno, en primer lloc la cavalla, que la llimpies i li traus lo llom, diguem-li, i de l'espina i dels caps, pues ho fiques a bullir en un granet d'all, una tomateta i ho fiques a bullir i ja tens una mica de caldo. I si no, caldo de peix. Allà abans a la cassoleta pues, fiquem una miquitita de ceba, una tomateta, all, julivert, un bon sofregidet.
Sí.
Quan això està pochadet, pues, tirem el caldo de la cavalla que han fet i caldo que tenim de peix. Llavors tirem l'arròs i quan l'arròs ja comença a bullir, llavors tirem els lloms de la cavalla els fideus.
Ah, anava a dir.
És que es pot fer en arròs, també.
Clar, es pot fer, cavalla amb arròs, però avui estem fent cavalla amb fideus. Per tant, després, quan ja bull, és quan hem de tirar els fideus.
Quan fideus, diguem-li que arrencant-lo bull, tires la cavalla pel damunt.
I quins fideus són? Quin tipus de fideus són?
Els fideus que tires a la fideuada. Els fideus que tenim a la fideuada.
Primer, d'aquests, el número 1 o 2 o una cosa així. Sí, sí.
El número 2.
El número 2.
Fideu mitjà. El fideu mitjà.
Molt bé.
I llavors després perdem un dels fideus, tires la cavalleta i queden, no queden espessos, queden suaus els fideus han de quedar.
I queden amb molt de gust de peix? Sí, clar.
De peix, clar, perquè has tirat el caldo de peix i caldo que has bullit l'espina i el capet de la cavalla.
Clar, que has fet aquest brou a part, que ha quedat a part i que l'has posat després que hi havia el tomàquet i el sofregit.
De ficar aigua, doncs pues no, el caldo de les minuciades d'ella, l'espinada i el capet, que ho has bullit.
L'estona del bullit no deu ser gaire, no, aquests fideus tan primers?
No, no, l'estona és un quart o 10 minuts, sí, 10 minuts, un quart, sí. Ja. Quan veus tu que allò, lo suquet ja, lo capet se desfà, diguem-li, de la cavalla, i ja està, això és no res. Mentre fas el sofregit, si bull l'espinada.
Clar. I després, quan ho poses tot en el sofregit, el caldo i la cavalla, ja és molt poqueta estona.
Molt bé, sí, sí.
El tipus...
No és gaire complicat
i
que costa de cobre. Se fa el que dura cobre el fideu i fer el sofregit, o sigui que... No.
Veus, aquí allò no, de... No, necessitem molt de temps per estar a la cuina, aquí no es compleix, perquè aquest plat
no.
El pots fer en poca estona.
No. Mitja horeta, fes-te compte que el tens.
I això és un plat únic, sí, o necessita alguna cosa per davant o per darrere?
Bueno, pues, davant, si vols fer una ensaladeta...
Clar, ja està.
Això és segons lo típic de la casa. Hi ha gent que en el primer plat pues, ja està.
Clar.
I una ensalada davant.
I la cassola és important on es fan aquests fideus?
No.
Es pot fer en qualsevol cassola?
Ha de fer una cassola plana, també, per poder estendre el peix.
Clar.
Entens? Sí. Ha de ser una cassoleta plana.
No una olla, sinó una cassoleta plana.
No, ha de ser una plana. Allí la gastrofàbia ho van fer-ho, però en vez de fer-ho en una olla, que em va agradar com ho van fer-ho en paella, com si fos fideuada. Van
Clar.
Fer tot el mateix, com jo t'he dit, van tirar els fideus, i que després per damunt van estendre la cavalla, però van fer els fideus secs de fideuada. Dic, mira, dic, és una idea bona, dic, perquè no havia pensat de fer-los així jo, en l'estil fideuada.
Clar, perquè
jo sempre l'he fet en la cassola.
Clar, però la cassola queda una miqueta més...
La cassola queda en caldo.
Amb caldet, clar.
En caldet. I a la paella, pues, claro, és com una fideuada, queda el fideu sec.
Clar. I això només és perquè és paella. Perquè després el procediment és una mica el mateix, no?
Els ingredients són els mateixos. El que passa que la paella ho van deixar-ho sec com una fideuada.
Clar.
I mitjaves fideuada en la cavalla, fica-li... però jo els faig en la cassola així planeta i queden els fideus en caldet, suaus. Els fideus se menegen, diguem-li. Ballen.
És un plat més d'estiu o més de quan fa més fresqueta?
No, és un plat d'estiu, que tot això no... És que la cavalla com és d'estiu...
Clar.
És un plat que s'ha d'estiu.
Perquè...
Però tampoc no és un plat com els cigrons o les gintilles que dius, no t'apidis. Al ser un fideu suau, això t'apidis.
Clar. Sí, es menja fàcil, no? I si en sobra, segurament l'endemà encara és més bo, perquè té tota...
Ui, jo crec.
S'impregna del suquet, no?
Sí. Pues sí, és veritat.
L'Ester Casanovas forma part, com ja ho ha dit, de l'Associació de Dones de la Cava, que justament han editat un parell de llibres de receptes de plats del Delta. En aquests llibres hi trobem allò, plats típics que es feien abans com aquest...
En aquests llibres trobareu la majoria de plats típics d'aquí al poble i uns quants de reposteria. Sí, un és tot d'arrossos i l'altre hi ha arrossos i plats típics del Delta. L'anguila en suc, el lliçal en suc, les paracotes de figa, el panoli, que és típic, que és la reposteria d'aquí baix. Estan molt bé aquests llibres, són molt bonics, els recomano.
Ja sé que nosaltres hem parlat amb aquesta gastrosàvia per aprendre a cuinar el plat per la qual la van triar, però no me'n puc estar, ja que m'ha dit que sap cuinar dolç, quin és el seu postre estrella, Esther?
Ai, pues bueno, jo sé, ne tinc diversos, però faig...
A veure.
Faig unes coquetes per Nadal, que són unes coquetes de mantequilla, en motius de Nadal, que els encanta a grans, petits i a tots. És que se'ls mengen com l'aigua.
Uh-huh.
I després també pues, faig el típic, les paracotes de la figa esta, és figa seca.
Sí.
És això. I després, pues, sempre m'ho invento i faig pues, un coquet i fico en ous per dins, no sé... Ara vindrà el temps de la mona, doncs farem les mones.
També? Sí? Molt bé.
Sí. Sí.
Amb l'ou de xocolata o amb l'ou...
Com?
Dic, la mona tradicional com es feia abans o la mona d'ara amb ou de xocolata?
No, la mona com abans. Jo agafo un dia que ja sé que tots els nets ja no van al col·le i estaria au, tots per la volta i a fer les mal. La més gran té 17 anys i la més xocoteta en té 2,5. I tots per la volta.
I quants nets té? Quants nets
quatre,
són?
Quatre.
Déu-n'hi-do, doncs hi ha d'haver ració de mona, eh? Perquè segur
ui,
que... Ui, els...
doncs mira, tinc dos xiquets, un que té 13 anys i l'altre que en té 14, i si tu veigues com enrotllen els canalons... Ara, això dir, també et vaig a dir-te que n'hi ha més, ne mengem més que pas ne posen a la pasta.
Que després no en teniu per dinar perquè se'ls han menjat ells mentre ho preparaven. Però que bonic poder fer això amb els nets. Està
sí,
molt bé.
I jo els inculco, i si els inculques així de minut, doncs llavors des de grans ells hi pensen en això, trobo jo, i ho fan. Perquè jo veig que ma filla, com l'he fet, el mateix que he fet als nets, doncs quan ella està tranquil·la a casa, en vacances, i això, veig que ho fica a la cuina i s'implica.
Clar.
Perquè li agrada. I jo als nets, doncs, procuro implicar-los en tot això.
I tant de bo...
Va, que avui farem mandonguilles.
Clar.
I vinga, tots per allí. La cuina queda com queda, però després l'àvia la neteja.
No, després que ajudin a netejar, tu, escolta'm, que saps? Que també tenen edat per netejar, no passa res. Ai, Esther no. Casanovas és una altra gastrosàvia que hem volgut conèixer avui aquí a la Nit dels Ignorants i prendre nota del seu plat, perquè cadascú té el seu plat, que per això les han triat. Moltíssimes gràcies, Esther, i que per molts anys de cuina per distreure's i per disfrutar dels nets i pel que sigui.
Moltes gràcies.
Més enllà de l'obligació de menjar, almenys disfrutar de la cuina.
Pues sí, és veritat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres. Bona nit.
Vinga, adéu. Bona nit.
Si te'n vas a un restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre nespres i el dijous...
Dijous paella!
Dijous paella!
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella!
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mig quilo d'arròs, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre, de marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d'oli d'oliva. Ai, un julivert per fer la picada i un plat de vi blanc d'una bona anyada, un xic de safrà per fer bona flaire i tota verdura per bullir-la amb l'aigua.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben colat.
Ai!
El vapor va bé per obrir el marisco. Això tardarà 3 minuts i pico.
Camina!
I paella en mas sofregim el tema. El tomàquet net i el polsim de pebre. Hem anat fent el caldo en una altra banda. I d'entrar paella ja té la tanda. I tirem l'arròs al cap. Una tassa de cafè per persona.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mentre que digues a la bombona, podem fer el vermut perquè això funciona. Quan quasi està cuit pots tirar les cuques i avisar que està llest a la manduca. Aquesta, si vols, és una recepta, però en trobaríem més de 1.500. I aquesta és la gràcia verdadera, cadascú el fa a la seva manera.
Paella.
Dijous.
Dos quarts i mig de dues de la matinada a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93207474, que ens truca la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
Hola, bona nit. Bona Mira nit. Que he sentit una pregunta,
sí,
d'un senyor que no, la veritat és que no he agafat...
Sí, d'Ulldecona també, en Joan Josep.
Exacte,
sí.
Joan Josep,
sí.
Molt bé, que preguntava per...
El Joan Callarissa.
Per el Joan Callarissa. I el Joan Callarissa, jo tinc, bueno, tinc entès que... i l'he escoltat a vegades, que treballa a Catalunya Ràdio els dissabtes pel matí. Jo crec que el programa és el Suplement.
El Suplement, és col·laborador del Suplement. Sí.
Del Roger Escapa, no? Uh-huh. Ho estic dient bé?
Sí, sí, i tant.
I ell col·labora quan, bueno, quan en temes de la premsa... com un comunicador en la premsa del cor.
Sí, sí, sí. Però ell vol saber si és de, també de la zona.
Volia saber si era... Però el Joan, d'on és el Joan, vol saber?
Sí, perquè es veu que hi ha algun cognom així a la zona d'Ulldecona. Això és el
sí,
que
sí, entes. Sí. No, el Joan Callarissa és d'Ulldecona.
Ah,
és
amiga.
Nascut a Ulldecona.
Doncs ja està,
sí,
ja has respost.
Sí, 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 sí. És nascut a Ulldecona i, bueno, jo personalment l'he vist criar... de petit i tenim...
Ah, doncs així ha respost.
Relació.
Perfecte. Molt bé, molt bé.
Sí,
així,
sí, sí.
Així la resposta és correcta. Molt bé, Pietat.
Sí, sí, sí. Exactament, exactament.
Perfecte.
És que no havia acabat d'entendre ben bé si no sabia el nom del programa.
No, no, sí que deia que era col·laborador i si era d'Ulldecona. I he pensat, primer anem a buscar de quin programa és i llavors preguntarem, però ja està.
Pues,
pregunta resolta, Pietat.
És d'Ulldecona.
Perfecte.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona nit.
Ei... que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona...
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i
vostè
perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Parem a les preguntes contestades. I ho fem amb la mirada posada al mar, perquè nits enrere en Josep Lluís des d'Horta ens feia aquesta pregunta.
Qui és el peix que més abunda al mar Mediterrani?
Doncs hem traslladat la pregunta d'Antoni Abad, que és el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
Com a petits pelàgics, els més abundants són l'anxova i la sardina. Aquests serien les espècies referents i que probablement n'hi hagi més. A banda de que tenim una espècie que és com la tonyina i també doncs, el lluç que està arreu de tota la costa.
Doncs gràcies, Antoni, per la resposta. I sense deixar el Mediterrani, perquè ens anem a Itàlia sobre un costum d'aquest país que ens va demanar l'Artiom des de Barcelona. Volia saber per què a Itàlia, quan demanes un cafè en un bar, també et posen un gotet d'aigua. Doncs hi ha hagut molta participació a xarxes, molts oients han destacat que això també es fa a altres països i que fins i tot a casa nostra també es feia. En Josep explica que el gotet amb aigua és per netejar la llengua i el paladar abans de prendre cafè. Aquest ritual permet eliminar sabors previs, hidratar la boca i apreciar millor les aromes aromes i matisos del cafè. El que és correcte és beure l'aigua abans del cafè i no després. Per tant, dubte resolt, Artiom.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que recta final del programa, per saber a qui dediquem els pròxims dies, els últims minuts dels ignorants, aprofitant que molta gent, alguna gent, sobretot els més joves i els més grans potser també, fan festa aquests dies, no? Anna Maria, sí. Ricard, bona nit.
Bona nit.
Hi ha molta gent que desconnecta i dius, aquí tothom, eh? Escoltar la nit dels ignorants fins a l'últim minut, perquè si no, us perdreu uns contes que són perquè avui dius que ens portes una de les grans, grans, grans... Tu has dit un gran, si jo l'he posat dos més, sí. Escriptores d'aquest país, no?
Sí, una gran, gran, gran novel·lista i una de les grans contistes, també. Aquestes dues setmanes llegirem contes de la Mercè Rodoreda.
Oh.
Jo sé, Marta, que tu et vas enamorar de la Rodoreda amb l'home.
Totalment. És un dels meus llibres de capçalera. Sí, sí, sí. L'he llegit dues vegades i encara el torno a llegir un altre. Encara no, d'aquí uns quants anys.
Potser molt bé,
una miqueta més gran.
Cadascú té les seves preferències,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Després va venir la plaça del Diamant, el carrer de les Camèlies, Mirall Trencat, que és... Aquí és on m'hi vaig enamorar
tu.
Jo. Sí, a Mirall Trencat. Quanta guerra. I una de les novel·les pòstumes que a mi em fascina també, que és La mort i la primavera.
Uh-huh.
I aquestes que cito són algunes, no totes,
no,
de les seves novel·les.
No, no, és impossible totes.
Exacte. La nostra escriptora més internacional i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes del 1980 va néixer a Barcelona, va morir a Girona i està enterrada a Romanyà de la Selva, on va viure des que va tornar de l'exili. Un exili que la va fer viure, o sobreviure, millor dit, a París, a Bordeus i finalment a Ginebra, on va escriure molta de la seva obra. Podríem estar, Marta, hores parlant de la Rodoreda, perquè no te l'acabes.
No, no.
Però no ho farem.
No, no ho farem. No tenim hores, ara, ja.
Jo destacaré algunes coses així, sense relació. Com, per exemple, aquesta, una frase que m'agrada recordar d'ella, que diu... Escriure bé costa. Per escriure bé, entengui amb la màxima simplicitat les coses essencials.
Mm.
Aquesta és una frase que m'agrada molt.
Sí.
També a mi m'agrada molt el pregó que va fer per les festes de la Mercè de Barcelona el 1980.
Mm.
Ella, que venia d'un llarg exili, no, del 39 fins al 72, en el pregó deia coses com aquesta. Deia, ha estat llarg el temps de ser tinguts com a ciutadans d'ínfima categoria, amb la nostra llengua prohibida i escarnida, humiliats. Però enmig de l'enfonsament no vam cedir. No podíem deixar-nos vèncer per l'adversitat, ofegats, escampats. Vam continuar pensant en el nostre país, treballant pel nostre país, tant els de dintre com els de fora. Som catalans, i jo diria que la tenacitat és la nostra divisa.
I aquí uns aplaudiments,
ah,
que hi devia haver, que ni... Vaja, no vull ni pensar-ho.
També, només un apunt. Mm. Fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona hi ha l'exposició Rodoreda un bosc.
Preciosa.
Com que és fins al 25 de maig, per això la recomano encara, comissionada per la Neus Penalba, on podem seguir els grans temes de Rodoreda i com la seva obra dialoga amb altres artistes i obres d'art. Una exposició molt interessant. Tot i que en Jaume Forés Juliana, a la revista digital Núvol, deia que era una oportunitat perduda per reivindicar el teatre de Mercè Rodoreda.
Clar, sempre
hi ha alguna cosa,
sempre hi ha algun
sector...
Sempre hi ha algun sector, tens tota
la raó.
Però
dic...
és preciosa aquesta exposició.
Sí, sí, és preciosa.
Molt bonica.
La veritat és que sí. I dir també que el director Carlos Márquez Marcet portarà al cinema La mort i la primavera, que ja van veure els escenaris aquest setembre al TNC,
en
versió de la companyia
Veronal. La Veronal, és veritat.
És veritat,
sí, senyora.
Vull dir que tenim Mercè Rodoreda...
Per dies i per anys i per segles, per sort.
Sí. Rodoreda va escriure, com hem dit, novel·les, contes, teatre i poesia, també. I pel que fa als contes, un gènere que va començar a conrear molt aviat, hi ha el Reculls, 22 contes, La meva Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres contes, i Viatges i flors, que incorpora aquests petits relats de pobles imaginaris i flors. Imaginaris,
i flors.
Que és molt bonic. I tots aquests reculls estan inclosos al llibre Tots els contes, que va publicar Edicions 62 l'any 2008, i que és el que hem escollit per llegir aquests pròxims dies.
Molt bé.
Un dels contes que he escollit perquè llegeixes, Marta,
sí.
És Zaratina, un monòleg teatral d'una minyona nova.
M'encanta, que és papizota.
Que és papizota.
M'agrada molt aquest conte.
Doncs aquest conte te l'he deixat perquè llegeixis tu.
M'hauré d'assajar, eh? M'hauré d'assajar perquè tota l'estona parla d'aquesta manera. Em fa molt riure. Va, i tu, per començar, quin conte ens portes?
Per començar, em porto un conte que parla d'una flor, que a ella que li agradaven també molt les flors, que es diu Aquella paret, aquella mimosa.
Doncs vinga, encetem la Setmana Santa Rodoreda, diem-li així, Setmana Santa Rodoreda, amb Aquella paret, aquella mimosa.
A les meves amigues els va fer riure molt que en Miquel em deixés. Li va agafar la mania de córrer amunt. Va dir que tornaria, i encara em diuen que tornarà, però mentre m'ho diuen pensen que no el veuré mai més. I jo també ho penso, perquè en Miquel... De seguida voler que dormíssim junts i jo no en tenia gaires ganes. Jo només volia festejar. Però com que sóc una bona noia, no li vaig saber dir que no, perquè ell em deia que si no el deixava fer, aniria per mal camí. Potser algun dia tornarà i si torna no el voldré ni regalat, ni que me'l voltin d'or. El que totes les meves amigues voldrien saber és per què estic contenta quan estic refredada. Que es facin repicar. Els estranya que canti quan tusso com un gos i quan el nas em va com una canal. No els he dit mai que m'agraden els soldats i que quan em veig m'hi fong. Quan els veig amb aquelles sabatasses i aquella jaqueta em ve com una pena. Van vestits de flassada i els fan fer l'exercici amb la calor i vestits de flassada. Però n'hi ha que quan es posen el casquet una mica tort damunt de l'ull, quan van de tres en tres i es passegen i diuen coses a les noies que passen, perquè ells s'enyoren, són com plantes sense terra. Els que venen del poble n'arriben a estar d'enyorats. S'enyoren de la mare, de la manera de viure, de la manera de menjar. S'enyoren de les noies que van a la font i s'enyoren de tot. I amb la flassada que els posen al damunt per postres. Anaven tots tres i jo em passejava amb un vestit de color rosa viu i un mocador petit lligat al coll del mateix color de rosa del vestit perquè era d'un retall que m'havia sobrat. I un passador de carei amb un llaç de marquesita que em recollia una onda de cabells. Tots tres es van aturar davant meu i em van tallar el pas. I un, amb la cara molt rodona, em va dir si tenia un bitllet de tramvia i si li voldria regalar. Jo li vaig dir que no tenia cap bitllet de tramvia. I l'altre soldat va dir, encara que sigui vell. I amb el soldat que tenia al costat es miraven i reien. Però el que s'havia quedat una mica més lluny no deia res. Tenia una pigueta al capdamunt de la galta i una altra de més petita al coll, vora de l'orella. Eren del mateix color, de terra fosca. Els dos que volien un bitllet de tramvia em van preguntar com em deia i jo els vaig dir el meu nom de seguida. No me n'havia pas d'amagar. Els vaig dir Crisantema. I van dir que jo era una flor de tardor i que semblava mentida que tan jove fos una flor de tardor. El soldat, que encara no havia dit res, va dir als altres anem, que ja està bé. I ells li van dir espera't una mica, que la Crisantema ens explicarà què fa els dies de cada dia. I a l'últim, quan ja m'hi havia acostumat, se'm van anar rient. I el que no havia dit res, al cap d'una estona, se'n va posar al costat. Havia deixat els seus companys i va dir que li agradaria molt de veure'm un altre dia, perquè me semblava una noia del seu poble que es deia Jacinta. Em va preguntar, quin dia? I jo li vaig dir, divendres, cap al tard. Era quan els senyors van anar a Tarragona a conèixer el nét i em van deixar a vigilar la casa i esperar a la senyora Carlota, que havia de venir de València. Li vaig dir on servia i li vaig dir que s'ho apuntés, però no s'ho va apuntar perquè va dir que tenia molta memòria. I el divendres ja m'esperava al carrer i jo no puc explicar la cosa estranya que em corria per no sé on. Potser per les venes, potser per la pell, no ho sé, però era una cosa molt estranya perquè pensava que si em volia veure era perquè estava enyorat. Vaig portar dos panets partits pel mig amb un tallet de can rostida a dintre i al cap d'una estona de passejar li vaig preguntar si tenia gana. Vaig desembolicar els panets i n'hi vaig donar un. I per menjar-los ens vam clavar d'esquena una paret de jardí amb branques d'arbre i branques de roser que sortien en fora. Jo menjava queixalades i estirant, ell no. Agafava un pessic de pa i un pessic de carn amb la mà i s'ho ficava a la boca. La gent de poble, de vegades, són molt fins. Menjava a poc i mirant-lo menjar em va passar la gana. No em vaig poder acabar el meu panet i li vaig donar, i també va menjar-se'l. Es deia Àngel, que és un nom que sempre m'ha agradat. Aquell dia gairebé no ens vam dir res, però ens vam conèixer molt. I quan tornàvem, una colla de nens ens van fer pam i pipa i cridaven «Es casaran, es casaran!». El més petit ens va tirar un grapat de pols i l'Àngel va empaitar el nen perquè el nen, quan va veure que se li acostava, va arrencar a córrer. El va agafar per l'orella i li va estirar, només una mica i fluix, per fer-li por. I li va dir que el tancaria al calabós i que després el ficaria a la cuina dels soldats i li faria pelar patates 2 anys seguits. El primer dia, res més. El segon dia vam tornar a passar per aquell carrer i ens vam quedar enraonar clavats en aquella paret que tenia tot un tros escrostonat. Davant, a l'altra banda, hi havia un rengle de casetes amb reixadet i una finestra amb ferros a cada banda del reixadet. I les casetes sempre estaven tancades perquè els qui vivien feien vida a la banda del darrere, que és on devien tenir la galeria i el jardí. Un dia, quan estàvem al peu de la paret i el cel era d'aquell blau de nit que encara no esborra les coses, van encendre els fanals i vaig veure que l'arbre que teníem al damunt era una mimosa. Començava a florir i tot el temps de la florida va ser molt bonica. Era una mimosa de les bones, de les de poca fulla de color de cendra i molta boleta petita, i cada branca semblava un núvol groc. Perquè hi ha les que tenen la fulla dura i la flor llarga com un cuc i més fulla que flor. Amb la claror del fanal, les branques de la mimosa va semblar que sortissin d'un cel. Ens vam avesar a menjar abans que encenguessin els fanals i jo sempre duia 2 panets amb una mica de carn rostida dintre. I mentre ell menjava a poc i a pessics, jo tenia ganes de fer-li un petó a la pigueta del coll. Un d'aquells vespres em va agafar fred perquè, per fer goig, m'havia posat una brusa de seda perla. I quan vaig arribar a casa, els ulls em ploraven i el cap se'm partia. L'endemà vaig anar a la farmàcia. M'hi va fer anar la senyora perquè va dir que, més que no pas un refredat, el que jo havia replegat era la grip. El dependent tenia els ulls molt clars, tirant a gris. No he vist mai ulls de serp, però estic segura que els ulls d'aquell farmacèutic eren com els de les serps. Em va dir que el que jo tenia era un refredat de primavera. Li vaig explicar que havia passat un parell d'hores amb brusa de seda a sota d'una mimosa. I ell va dir, és el pol·len. No es posi mai més a sota d'una mimosa. Una tarda, mentre érem a la paret, amb l'Àngel, a la cantonada de més a la vora, vaig veure un cap. No és que veiés visions i que fos un cap tallat, no. Era un cap de jove. A la nit, pensant en aquell cap de la cantonada que ens havia mirat fins que es va adonar que jo l'havia vist, em va semblar que el coneixia i gairebé hauria pogut jurar que era el cap d'un d'aquells soldats que anaven amb l'Àngel la primera vegada que el vaig veure i que m'havien demanat un bitllet de tramvia. Ho vaig dir a l'Àngel i ell em va dir que no podia ser perquè ja havien acabat el servei i se n'havien anat tots dos al poble. Va ser l'últim dia que el vaig veure. No l'he tornat a veure mai més. Vaig anar moltes vegades a la paret a esperar-lo i a l'últim vaig deixar d'anar-hi, però alguns dies patia molt pensant que potser ell hi era. Mai no m'havia fet ni un petó. Només m'agafava la mà i me la tenia agafada una bona estona sota de la mimosa. Un dia, després d'haver menjat, em va mirar tan i tan fort que li vaig preguntar què mirava i ell va alçar les espatlles com volent dir, si ho pogués saber. Li vaig donar un bocí del meu pa i encara em va mirar més estona. El refredat em va durar com si em volgués durar tota la vida. Semblava que ja el tenia acabat i rebrotava. Pessigolles al nas i esternuts i els atacs de tos a la nit. I jo contenta. Després, quan anava a la farmàcia, encara que només hi anés a comprar àcid bòric, el dependent ja se sabia. Vigili la mimosa. I ara, quan estic refredada, és com si acabés de replegar-lo a la paret, com si encara hi fos. Ja em va distreure en Miquel, esclar. I m'hi vaig prometre perquè una noia, bé, s'ha de casar. Però de vegades, mentre estava amb en Miquel, tancava la mà, perquè em semblava que dintre hi tenia la mà de l'Àngel. I de vegades l'obria perquè, si ell volia treure la seva, ho fes, per no obligar-lo. I quan a les meves amigues els sembla que només visc pensant en el Miquel, que se n'ha anat a Corramont, jo penso en l'Àngel, que se'n va fondre com el fum. I no pateixo, no. Mentre hi penso, el tinc. Només hi ha una cosa una mica trista. Que a la farmàcia van canviar el dependent. I si demano un sobre d'aspirina, el dependent nou, que no em coneix, diu, tingui, 2 pessetes i mitja. I crec, la caixa. I si demano a Maria Lluïsa, el dependent, ni em mira i diu, 2 rals. I crec, la caixa. Aleshores, surto mig d'esma i abans d'obrir la porta m'estic una estona quieta. No sé ben bé per què. Com si em faltés alguna cosa.
que és tan bona aquesta dona. És que escriu bonic. Tan bé. És que és tan descriptiu que he vist la Mimosa, he vist el Miquel, l'Àngel i les amigues.
I les amigues.
Ho he vist tot. Que bonic. Que bé ens ho passarem aquests
sí,
dies.
Sí, molt. Jo crec que sí, que molt bé.
Doncs res, Anna Maria, moltes gràcies. A disfrutar de la Rodoreda.
Igualment. Bona
adéu,
nit.
Bona nit. Doncs arribem a les dues de la matinada, deixem la Rodoreda que se'n vagi a dormir com nosaltres i demà, a partir de les 12, tornarem amb més històries, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses d'aquestes boniques. Així que, si ho voleu, us ve de gust, que espero que sí, encara que estigueu de relax, de vacances de Setmana Santa, és igual. Demà a les 12, escolta la nit dels ignorants. Que descanseu. Bona nit, fins demà.